Què tal, amics oients? Bon dia i bona hora. El sector empresarial de la Garrotxa demana accions davant la falta de sòl industrial a la comarca. La patronal Auram Garrotxa reclama que es facin estudis i anàlisis per preveure quines possibilitats i necessitats industrials hi ha als polígons de la comarca. Neus Assint, de nou, què tal? Molt bon dia.
Molt bon dia. L'entitat diu que la falta de parcel·les frena inversions importants i per això creu que s'hauria d'analitzar com s'està utilitzant el sòl industrial i com es podria ampliar.
El president d'Auram Garrotxa és Òscar Rodríguez.
No es tracta de créixer per créixer. Es tracta de saber quin és el creixement que necessitem i no preveure-ho per d'aquí 5 anys, sinó preveure-ho per d'aquí 30 o 40 anys i, per tant, hem de fer aquest exercici, no? És a dir, ens hem de plantejar què tenim i com ho tenim, quines són aquelles zones que estan previstes que puguin ser urbanitzades per sòl industrial i si amb aquestes en farem prou en els propers 20, 25, 30 anys. I si no, doncs haurem de veure o preveure quines són les solucions que haurem de cercar.
Garrotxa Domus tanca el 2021 amb més d'un centenar de reformes. Durant l'any passat, el programa de rehabilitació sostenible d'habitatges va atendre més de 400 persones i va arribar a 14 municipis de la comarca.
La majoria d'actuacions s'han centrat en la instal·lació de plaques fotovoltaiques. La despesa mitjana de les famílies ha estat de 10.000 euros i l'estalvi d'uns 600 euros anuals.
El director de Garrotxa Domus és Jordi Ayats.
Una de les barreres que hem identificat en el sector de la rehabilitació energètica és la falta de demanda. És a dir, malauradament, les famílies doncs, no tenen aquesta voluntat de millorar energèticament els immobles. Inicialment, així ho vàrem identificar. Quan vàrem obrir la prova pilota aquí a Olot, doncs la majoria de famílies que s'acostaven amb la voluntat de millorar el seu habitatge, fer una rehabilitació en general i a veure si podien incorporar algun element energètic. I sí que amb el temps, suposo que en part doncs, bueno, per tota aquesta conscienciació que s'està fent a la societat, doncs sí que he notat un canvi i ara molta gent ve també ja directament per millorar energèticament els seus habitatges.
I en salut, avui anirem fins a Merra. Perquè IPRA defensa que la vacuna que està desenvolupant i que aquest dimarts ha rebut l'autorització de l'Agència Espanyola del Medicament per engegar la tercera fase dona una resposta més potent que la de Pfizer a la variant Omicron. En paral·lel, la farmacèutica està dissenyant assajos centrats en nens i adolescents i persones immunodependents.
Ja estem començant a treballar assajos clínics en poblacions amb algunes malalties immunodeprimides, és a dir, aquest tipus de patologia està afectant moltíssim, ho sabem, amb persones doncs, que tenen alguna malaltia doncs, en el sistema immunològic, persones que han tingut trasplantament, i ho estem dissenyant ja l'assaig, i la idea és començar d'aquí poc també un assaig amb aquestes poblacions, que són poblacions que es troba a faltar que les vacunes s'estudiïn, i precisament són poblacions doncs, que necessiten aquest tipus de dosi de reforç. I també en paral·lel hem començat a treballar allà amb pediatres de diferents zones i estem treballant ja el disseny dels estudis amb nens i adolescents. Ara, en aquesta fase 3, començarem a vacunar a partir dels 16 anys, però d'aquí uns quants mesos haurem de començar a fer un estudi de 12 a 15 anys i quan ja hagin vacunat aquests nens i nenes, bueno, ja nois i noies, però són adolescents, després de 5 a 11 anys i anirem baixant. Per tant, tot aquest any 2022 estarem fent també assajos amb la part de pediatria, nens i adolescents.
Són paraules de l'Èlia Torroella, que és la directora d'IMSD i de registres d'IPRAM. I a la pàgina política, avui anirem fins a Maià de Montcal. Hem sabut que Joan Gainza, el seu alcalde, deixarà de ser-ho. El fins ara batlle no es presentarà a les eleccions municipals de l'any que ve. Així ho ha confirmat a Ràdio Olot, després de més d'una dècada en el càrrec i més de 20 anys al consistori. Aquests són els motius.
Jo crec que toca passar full, toca que jovent que està al darrere doncs que tirin el carro i jo crec que els 12 anys que ja porto doncs ja han estat suficients, que no faria res tornar-hi si és que fes falta, eh? El que passa és que jo crec que 12 anys són 3 legislatures, són moltes i hem de passar el relleu.
Gainza creu que és necessari, ara ho sentir, amb un relleu i donar pas a noves generacions. El sentirem a l'informatiu que ara mateix comença. I en esports, torna la Run for Cancer en format presencial. La cursa solidària organitzada per la Fundació Encolliga de Girona recupera gairebé la total normalitat.
Excepte per la sortida esglaonada i no celebrar l'esmorzar, la resta d'activitats serà com sempre. Olot serà un dels 12 punts que acollirà una de les curses més solidàries i emblemàtiques del territori. Serà aquest diumenge a partir de les 10 del matí amb sortida des del pavelló final.
La vicepresidenta de la Fundació Encolliga Girona és la Montse Alzina.
Realment és el que ens agrada, no? De poder, que la gent pugui participar participar, i això també fa de que doncs, pugui venir més gent o la gent s'animi, no? Que és el que és el que volem. No el recuperem del tot al 100%, no? Perquè ja que la sortida es farà escalonada, no podrem donar esmorzar i, clar, hem hagut com reconduir-lo una mica a la situació actual que tenim.
En moments d'incertesa és quan cal comptar amb l'assessorament professional més rigorós. Davant situacions delicades cal saber quin és el millor camí calculant tots els riscos i avantatges. Des de fa més de 30 anys a Vinyes Gravoleda sabem com orientar-lo per aconseguir els millors resultats. Deixi la seva empresa en bones mans. JIC Assessors Fiscals Vinyes Gravoleda. Especialistes en gestió fiscal, comptable i laboral. Treball, planificació, estratègia i resolució són la nostra filosofia. Som a l'Avinguda de Santa Coloma 61 d'Olot, al telèfon 972-26-96-02 i a jicassessors.com. JIC Assessors Fiscals Vinyes Gravoleda. Ara més que mai, confiança, rigor i professionalitat.
Anem al trànsit. Policia Municipal d'Olot, endavant. Bon dia.
Hola, bon dia. Circulació del tot normal en aquests moments a les principals vies de la ciutat, tot i que es preveu un increment de trànsit a les hores d'entrada a les escoles. Prohibits estacionar ni al carrer Fluvià, al carrer Concepció Carreras, al carrer Bolòs, al carrer Estanislau Vayreda i al carrer Hipòlit Lázaro. Carrers tallats avui durant tot el dia hi ha al carrer Bolòs, entre el carrer Pare Roca i l'Avinguda Reis Catòlics. I això és tot des de la Policia Municipal. Que passeu un bon dia.
Al Pàrquing Centre d'Olot volem que parquis de la millor manera. Hem incorporat als nostres caixers un sistema per pagar còmodament amb el telèfon mòbil i la targeta contactless. T'oferim punts de càrrega per a vehicles elèctrics i places adaptades per a persones amb mobilitat reduïda. I amb els nostres abonaments i targetes Moneder, encara et sortirà més a compte a estacionar el teu vehicle. Ah, i si és dilluns, et deixem el carro de la compra per anar a mercat. Ens trobaràs al Firalet. A Olot, tot comença al centre.
I aquest matí la tramuntana és protagonista a molts punts de les nostres comarques. De fet, la notem també aquí a la Garrotxa. Han baixat els termòmetres. De totes maneres, avui s'espera una treva en el fred perquè sembla que avui les temperatures tindran neus tendència a pujar.
Sí, avui la Candelera sembla que riurà. Per tant, ho veiem a més amb unes temperatures una mica estranyes. Tenim un grau positiu a Olot, un de negatiu a la Vall d'en Bas, 2 sota 0 a Mieres i a Vic, en tenim 0 a Girona, 2 a Sant Feliu de Pallerols, 3 a Castellfollit de la Roca i a Santa Pau, 4 a Figueres, 5 a Banyoles, 8 a Vall de Núria i 9 a Das.
Doncs vinga, anem a la previsió meteorològica amb en Dani Ramírez.
Previsió de bonança, de sol, pràcticament cap boira, poca humitat. Hem tingut una forta ventada de nord a les últimes hores. Ahir, més de 100-120 km per hora a la zona de muntanya de Portbou. També punts del Pirineu Oriental es va notar aquest vent de nord, sec. I bé, aquest dia ben radiant, pràcticament sense núvols, i amb una nit una mica freda, glaçades a l'interior, al prelitoral poden arribar i a la costa difícilment perquè tenim aquesta tramuntana i pot haver llocs encara amb mínimes de 10 o 12 graus cap a l'Alt Empordà, i en canvi, de 0 a sota 0, 3, 4, 5 sota 0, comarques com Osona, la Garrotxa, evidentment cap al Ripollès i la Cerdanya, aquí podríem baixar més, però com passa amb el vent, fins que no calmi totalment, doncs no farà molt més fred a les valls, i això podria passar demà i demà passat. Per tant, dia assolellat, dia de fred moderat, i de dia puja un parell de graus la temperatura. Hi vam arribar 13 al lot, mínim 1 sota 0, doncs avui el que pujarà una mica, un grau o dos, serà la temperatura diurna. Dijous, dia de sol i quatre núvols prims que es poden incrementar la tarda. Per tant, la tarda pot fer estones de sol una mica espantat, una mica apagat, i temperatures que es comencen a disparar. És a dir, que dijous i potser també divendres tindríem temperatures de més de 20 graus en molts indrets i puntualment per sobre dels 22 o 23. Serien temperatures força elevades i pràcticament de finals del mes de març. Però bé, després ja al cap de setmana tornaria a baixar una mica la temperatura. Tot això sense cap canvi important en el temps, cap pertorbació a la vista, cap situació de pluja o neu. Per tant, continuarà la sequera.
Peixos, isma, dum-durum-durum, peixos, isma, dum-durum-durum. com peixos i es mata un durum durum qualitat.
Peix fresc i marís per a tota la família a Peixos Isma. I cada dia, a partir de les 7 de la tarda, et portem directament el peix de la Llotja de Roses. Som al carrer Pere Llosa 7 d'Olot. Telèfon 972 03 91 52.
Peixos Isma, dum, durum, durum, qualitat. Peixos Isma!
L'economia avui marca el pols de l'actualitat informativa. El sector empresarial de la Garrotxa demana accions davant la falta de sòl industrial a la comarca.
La patronal Euram Garrotxa reclama que es facin estudis i anàlisis per preveure quines possibilitats i necessitats industrials hi ha als polígons de la comarca. L'entitat diu que la falta de parcel·les frena inversions importants i per això creu que s'hauria d'analitzar com s'està utilitzant el sòl industrial i com es podria ampliar.
Informa Pau Masó.
Actualment només un 1% del sòl que hi ha a la Garrotxa és susceptible de ser transformat en urbanitzat. Segons l'última edició de l'Observatori per al Desenvolupament, la falta de sòl industrial és un dels factors que resta competitivitat a la Garrotxa. Es tracta d'un factor negatiu que des de fa anys s'arrossega i que des de l'Associació d'Empreses Euram Garrotxa reclamen tractar en profunditat. El seu president, Òscar Rodríguez, diu a Radio Lot que la problemàtica està igual que anys enrere.
Bueno, està igual que estava. No ha tingut moviments significatius, perquè en definitiva modificar les característiques del sòl de sòl d'utilització agrícola a sòl d'utilització industrial pues té els seus procediments que no són ràpids. Entre d'altres coses, el que es pretén és saber exactament si el sòl industrial que tenim l'estem aprofitant correctament, si necessitarem més, si haurem de marxar de la Garrotxa i utilitzar sòl industrial a comarques veïnes, o si no serà necessari, estem treballant en aquest sentit.
Per Rodríguez, la falta de sòl està impedint que hi hagi inversions rellevants a la comarca.
Segurament que sí, perquè el problema que tenim és que no hi ha gaires parcel·les de gran dimensió que puguin atraure o puguin, on es puguin consolidar creixements d'empreses importants, no? Per tant, problemàtica existeix i s'ha de veure com es resol, no? Hi ha indústries que requereixen de molt d'espai i no hi ha parcel·les grans en aquest moment que puguin donar solució a aquest tipus d'indústria que poder vindrien de fora també.
Des de fa setmanes, Euram Garrotxa ha començat a impulsar els anomenats a peu. Els polígons de la comarca són associacions d'empreses d'un sector o territori que busquen afavorir la coordinació entre actors per tal de detectar necessitats d'aquell àmbit. A través d'aquesta eina, Euram creu que es podria començar un treball per aconseguir una prospecció sobre les necessitats de creixement del sector industrial.
No es tracta de créixer per créixer, es tracta de saber quin és el creixement que necessitem i no preveure'l per d'aquí 5 anys, sinó per preveure'l per d'aquí 30 o 40 anys i, per tant, hem de fer aquest exercici, no? És a dir, ens hem de plantejar què tenim i com ho tenim, quines són aquelles zones que estan previstes que puguin ser urbanitzades per sòl industrial i si amb aquestes en farem prou en els propers 20, 25, 30 anys. I si no, doncs haurem de veure o preveure quines són les solucions que haurem de cercar.
El sector industrial és el principal motor de l'economia garrotxina, representa el 48% del PIB garrotxí, amb gairebé 780 milions d'euros i dona feina a més de 8.600 persones.
Florenci Cos, aigua, clima i gas. Volem que estiguis bé a casa tot l'any. Som especialistes en descalcificadors, sistemes d'osmosi i en la nova tecnologia de mineralització d'aigua. Instal·lem equips de climatització domèstica amb la millor eficiència i rendiment. Portem el gas fins a la teva caldera. També treballem per hoteleria i restauració. Florenci Cos, aigua, clima i gas. Per fer-te la vida més còmoda.
Avui també és notícia l'habitatge i el medi ambient, perquè Garrotxa Domus tanca el 2021 amb més d'un centenar de reformes. Durant l'any passat, el programa de millora sostenible d'habitatges va atendre més de 400 persones i va arribar a 14 municipis de la comarca.
La majoria d'actuacions s'han centrat en la instal·lació de plaques fotovoltaiques. La despesa mitjana de les famílies ha estat de 10.000 euros i l'estalvi d'uns 600 euros anuals.
El 2021 ha estat un any marcat per la pandèmia, però també pel preu de l'energia. La factura de la llum ha batut rècords mai vistos fins ara i això ha obert la porta a moltes famílies a fer el pas cap a la rehabilitació energètica de casa seva. Així ho constaten les dades de l'oficina de Garrotxa Domus. El programa de rehabilitació sostenible d'habitatges ha gairebé doblat les reformes que va fer el 2020 i s'ha situat en més d'un centenar aquest 2021. En total s'han atès 426 famílies i l'interès per la sostenibilitat ha crescut durant l'últim any. Ho explica el director de Garrotxa Domus, Jordi Ayats.
Una de les barreres que hem identificat en el sector de la rehabilitació energètica és la falta de demanda. És a dir, malauradament les famílies doncs, no tenen aquesta voluntat de millorar energèticament els immobles. Inicialment, així ho vàrem identificar, quan vàrem obrir la prova pilot aquí a Olot, doncs, la majoria de famílies que s'acostaven amb la voluntat de millorar el seu habitatge, fer una rehabilitació en general i a veure si poden incorporar algun element energètic, i sí que amb el temps, suposo que en part doncs, bueno, per tota aquesta conscienciació que s'està fent a la societat, doncs sí que he notat un canvi i ara molta gent ve també ja directament per millorar energèticament els seus habitatges.
Les famílies que van apostar per rehabilitar casa seva durant el 2021 amb Garrotxa Domus van deixar-s'hi 10.000 euros de mitjana. L'estalvi, en canvi, ha estat de 600 euros anuals. Tot i això, el regidor d'Habitatge d'Olot, Jordi Güell, diu que aquesta última xifra anirà en augment amb l'arribada de les ajudes europees i també l'augment del preu de la llum.
Els períodes d'amortització de les inversions, quan hi ha l'ajuda pública, lògicament es redueix. I per tant, diguem-ne, vol dir que després es dispara el benefici, no?, a través, diguem-ne, de l'estalvi, perquè no has de tenir en compte la part que hi ha, diguem-ne, que s'ha amortitzat a partir de la inversió. Veurem quan surtin les convocatòries, sí que podrem fer una aproximació, també per informar les famílies, diguem-ne, d'aquest estalvi mig que tenim de 600 euros, segurament es dispararà a un import més elevat, perquè se puja la llum i, d'altra banda, s'abaratirà la inversió que han de fer les famílies. I, per tant, encara hi haurà un doble incentiu, diguem-ne, per tirar endavant reformes energètiques a l'habitatge.
Garrotxa Domus espera que aquest 2022, amb l'arribada dels fons Next Generation, sigui un any amb bones perspectives pel que fa a la rehabilitació energètica dels habitatges. Les actuacions fetes al 2021 han permès un estalvi energètic de més de 600 megawatts hora i 248 tones d'emissions de CO2.
I parlant d'energia, la consellera d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, Teresa Jordà, ha defensat aquest dimarts la necessitat que Catalunya compti amb un parc eòlic marí l'any 2030 per assolir els objectius de transició energètica fixats en la prospectiva energètica de l'any 2050, un pla que es presentarà aquest proper divendres a Barcelona.
Segons la consellera, la potència de la instal·lació hauria de ser de 1.000 megawatts, en el que seria un primer pas per complir els objectius del pla. Tal i com ha detallat Jordà, la meta és que Catalunya disposi de 3.500 megawatts procedents d'aquesta font d'energia al 2050.
Un parc eòlic marí només podrà tirar endavant si el seu impacte ambiental és assumible i, evidentment, s'adopten les mesures correctores pertinents de salvaguarda de caladors pesquers i també d'impacte ambiental. L'autorització final d'un parc d'aquesta tipologia és competència estatal, tant per ser de més de 50 megawatts com també per trobar-se en aigües exteriors. Per això instem el Ministeri de Transició Ecològica a incorporar criteris de consens i de diàleg territorial en la tramitació del projecte que facilitin la seva implantació.
A hores d'ara, l'únic projecte que hi ha sobre la taula és el Parc Tramuntana, que se situaria a l'Empordà i tindria una producció de 500 megawatts.
Anem a la salut i predefensa que la vacuna que està desenvolupant i que aquest dimarts ha rebut l'autorització de l'Agència Espanyola de Medicaments per engegar la tercera fase, dona una resposta, diuen, més potent que la de Pfizer a la variant Omicron. La directora d'IMSD i registres de la farmacèutica amb seu a Amer, Elia Torruella, ha concretat d'aquesta manera que els resultats dels assajos són ara per ara molt bons.
I aquest pas el podem fer doncs, perquè els resultats fins ara han sigut molt bons i estan demostrant doncs, la seguretat i també la capacitat d'aquesta vacuna quan es posa com a booster, com a dosi de reforç per ampliar la protecció que tenim front a les diferents variants del virus i també fer créixer encara més els nivells d'anticossos. S'ha parlat darrerament de que les autoritats europees estaran demanant una nova vacuna que s'autoritzi de que sigui superior encara a les vacunes actuals i les dades que tenim amb Omicron ens diuen que som superiors a Pfizer, que és la vacuna amb la qual ens fan comparar i, per tant, un pas més endavant cap al desenvolupament d'aquesta vacuna.
En paral·lel, la farmacèutica està dissenyant assajos centrats en nens i adolescents i persones immunodeprimides.
Ja estem començant a treballar assajos clínics en poblacions amb algunes malalties immunodeprimides, és a dir, aquest tipus de patologia està afectant moltíssim, ho sabem, amb persones doncs, que tenen alguna malaltia doncs, en el sistema immunològic, persones que han tingut
trasplantament i estem dissenyant ja l'assaig i la idea és començar d'aquí poc també un assaig amb aquestes poblacions, que són poblacions que es troba a faltar que les vacunes s'estudin i precisament són poblacions doncs, que necessiten aquest tipus de dosi de reforç. I també en paral·lel hem començat a treballar amb pediatres de diferents zones i estem treballant ja el disseny dels estudis amb nens i adolescents. Ara en aquesta fase 3 començarem a vacunar a partir dels 16 anys, però d'aquí uns quants mesos haurem de començar a fer un estudi de 12 a 15 anys i quan ja hagin vacunat aquests nens i nenes, bueno, ja nois i noies, però són adolescents, després de 5 a 11 anys i anirem baixant. Per tant, tot aquest any 2022 estarem fent també assajos amb la part de pediatria, nens i adolescents.
I per manté la previsió de tenir l'autorització de l'Agència Europea del Medicament al maig i poder comercialitzar ja definitivament la vacuna. No deixem encara les qüestions lligades amb la salut perquè les infermeres del Trueta de Girona ja han començat a prescriure medicaments.
També poden prescriure productes sanitaris mitjançant la recepta electrònica. Ja n'hi ha un grup de 18 que han rebut el certificat de signatura digital, que és el que els permet signar l'ordre de dispensació. En el cas concret del Trueta, són o bé infermeres de triatge o bé referents de diferents processos assistencials. Des de l'ICS Girona expliquen que la prescripció infermera s'anirà desplegant de manera progressiva perquè el procés per obtenir el certificat és llarg i complex. Però també subratllen que, podent signar receptes, les infermeres guanyen molta autonomia i ajuden a que el sistema sanitari sigui més eficient.
I avui també hem sabut que més de 5.500 usuaris de teleassistència a les comarques gironines han passat a rebre el servei de forma gratuïta.
Són el 60% de les que disposen d'aquest pulsador que permet que la gent gran que viu a casa seva pugui demanar ajuda si ho necessita. El DipSalut, l'organisme autònom de la Diputació que gestiona el servei, ha introduït diferents millores a la teleassistència aquest 2022. A més d'ampliar els criteris perquè més gent pugui rebre-la de manera gratuïta, s'ha passat de les 218 persones de l'any passat fins a les 5.519, també s'han augmentat les unitats mòbils que van a les llars. Es faran més trucades de seguiment als usuaris, es renovaran tots els dispositius, collarets i polseres i, com a novetat, es geolocalitzaran.
Olor de brasa, nens jugant i un espai molt acollidor.
Ja és temporada de calçots a Masia Piguillem.
Vine a fer la calçotada a Masia Piguillem, una masia envoltada de natura ideal per grups.
Més informació i reserves a masiapiguillem.com.
Que queden calçots?
En política municipal, avui us hem d'explicar que Joan Gainza deixarà de ser alcalde de Maià de Montcal. El fins ara batlle no es presentarà a les eleccions municipals de l'any que ve. Així ho ha confirmat en declaracions a Ràdio Olot després de més d'una dècada en el càrrec i més de 20 anys treballant pel consistori. Gainza creu que ara és necessari un relleu i donar pas a noves generacions.
Joan Gainza i Agustí, l'alcalde de Maià, ha anunciat que deixarà l'alcaldia després de 12 anys com a alcalde del poble i 26 com a regidor de l'Ajuntament. Gainza va començar la seva trajectòria política al poble de Maià el 1995 i la tancarà l'any que ve. Ell mateix ha explicat a Ràdio Olot la decisió.
Jo crec que toca passar full, toca que jovent que està al darrere doncs que tirin el carro i jo crec que els 12 anys que ja porto doncs ja han estat suficients, que no faria res tornar-hi si és que fes falta. El que passa és que jo crec que 12 anys són 3 legislatures, són moltes i hem de passar el relleu.
L'alcalde de Maià acabarà aquesta etapa després de diferents projectes al municipi, entre els quals hi ha el recent desenvolupament del carrer Girona o la recuperació de les antigues escoles. No obstant, també hi ha qüestions que li hagués agradat veure acabades.
A mi m'hagués agradat molt veure acabada la urbanització del Molí Llorenç i el que és l'ampliació de la zona urbana i creixement del poble. Són les dues coses que potser no veuré, però que espero que un altre dia doncs, es pugui desencallar, sigui perquè hi ha ajudes de la Generalitat, que en aquest cas no tenim, o perquè doncs, hi hagi alguna altra ajuda doncs, externa que pugui ajudar que això es pugui veure realitzat.
L'alcalde ha destacat la pandèmia com un motiu més que ha pesat en el fet de no continuar. Tot i així, s'ha mostrat satisfet de com l'han gestionat des de l'Ajuntament. Joan Gainza deixarà l'alcaldia d'aquí poc més d'un any, sent un dels alcaldes amb més trajectòria en la política municipal de la Garrotxa.
Gràcies, Aniol Puigvert, per aquesta informació. Esteu escoltant els 5 minuts més. Traiem el cap a la resta de comarques de Girona, avui amb aquests continguts. Continua la polèmica per als Jocs d'hivern. Ara s'hi ha ficat el síndic de Greuges de Catalunya, que estudiarà els criteris utilitzats pel govern en la consulta sobre la candidatura dels Jocs d'hivern Pirineus-Barcelona 2030.
Per aquest motiu ha demanat informació al respecte al Departament d'Acció Exterior i Govern Obert. Concretament vol tenir accés a un informe jurídic que, segons ha tingut coneixement pels mitjans de comunicació, tracta sobre la viabilitat jurídica de la consulta. Ribó està interessat, a més, en conèixer els motius pels quals l'executiu només considera afectada la ciutadania de l'Alt Pirineu i Aran i no altres territoris i com això es conjuga, afegit, en un comunicat, amb el dret de la igualtat entre els ciutadans.
Adif invertirà 25 milions i mig d'euros en l'ampliació de la capacitat de la línia de tren entre Figueres i Portbou a l'Alt Empordà. Els treballs inclosos en el pla de Rodalies se centraran en instal·lar un nou sistema a tot el tram que es coneix amb el nom de bloqueig automàtic banalitzat. Aquest sistema permet que els trens circulin en via doble per qualsevol de les vies i sentit i facilita la interacció entre els convois de passatgers i els de mercaderies. A més, permet que augmentin tant la velocitat com els trànsits de trens. La previsió és que les obres s'enllesteixin al llarg del 2024. En paral·lel, els sistemes de gestió i regulació del trànsit ferroviari s'integraran al control de trànsit centralitzat que hi ha en aquest moment a Barcelona. I en matèria turística, Neus, quines dades tenim?
Doncs mira, la demarcació de Girona ha registrat 5,6 milions de turistes que han generat 17 milions de pernoctacions durant el 2021. En percentatges, la xifra representa un descens del 28% respecte al 2019 i un 34% menys en nombre de pernoctacions. Per contra, el mercat català ha crescut en gairebé un 6% de pernoctacions a la Costa Brava. La resta de mercats han patit un descens tant a la costa com al Pirineu i el turisme estranger és el que més baixa a la Costa Brava en un 58% menys. El Patronat de Turisme ha presentat el balanç de l'activitat turística de l'any passat, un any marcat de nou per la crisi sanitària i econòmica provocada per la Covid-19.
I a la pàgina judicial... El jutjat d'instrucció número 7 de Figueres ha deixat en llibertat el segon camioner implicat en la baralla al mig de l'AP7 a Agullana, que va provocar un accident mortal. Els Mossos d'Esquadra el van detenir ahir, un cop va sortir de l'hospital on es recuperava de les ferides que un altre transportista li va fer quan li va clavar unes tisores i aquest dimarts ha passat a disposició judicial. El jutjat li imposa compareixences quinzenals. El camioner de 48 anys està investigat en la causa oberta per conducció temerària i homicidi per imprudència greu. En l'altre procediment per lesions consta també com a víctima. I la jutgessa del jutjat d'instrucció número 2 de Sant Feliu de Guíxols, al Baix Empordà, ha enviat a la presó un home detingut per apunyalar una parella enmig del carrer. Què en sabem?
Els fets van passar aquest diumenge al migdia arran d'una baralla en un habitatge. La policia va rebre l'avís que hi havia hagut una disputa entre tres persones i que una d'elles havia apunyalat l'altra parella. Els Mossos van arrestar l'agressor, que ara ingressarà a presó provisional comunicada i sense fiança. La causa està oberta per dos delictes d'homicidi en grau de temptativa.
I acabarem a l'Alt Empordà. Un lladre multireincident va agredir el propietari d'un bar de l'Escala quan el va sorprendre a l'interior del local.
Els fets van tenir lloc dissabte passat en plena matinada. L'amo del bar, que viu a sobre el local, va sentir l'alarma i va baixar a veure què passava. Allà es va trobar cara a cara amb un lladre que intentava endur-se la caixa registradora. El delinqüent, un multireincident de 40 anys, el va agredir i va fugir del lloc. Una patrulla mixta, formada per Mossos d'Esquadra i policia local, va socórrer a la víctima.
Opticalia. No només som moda, som molt més. Dóna-li als teus ulls la precisió que es mereixen amb una visita exclusiva de 45 minuts de durada. Eficàcia del sistema visual, control de la pressió intraocular, biomicroscopia digital, topografia corneal, campimetria informatitzada, tomografia de coherència òptica, correcció de la miopia sense cirurgia. També fem teleconsulta i teràpia visual sense sortir de casa teva. Opticalia. A la plaça Clarà 12 d'Olot.
I als 5 minuts més, ara és el moment dels esports, torna la Run for Cancer en format presencial. La cursa solidària organitzada per la Fundació Oncolliga Girona recupera gairebé la total normalitat.
Excepte la sortida esglaonada i no celebrar l'esmorzar, la resta de l'activitat serà com sempre. Olot serà un dels 12 punts que acollirà una de les curses més solidàries i emblemàtiques del territori i serà aquest diumenge a partir de les 10 del matí amb sortida des del pavelló Firal.
Més detalls amb en Roger Isern.
La solidaritat i l'esport sempre van de la mà. Enguany torna una de les activitats més representatives d'aquest fet, com és la Run for Cancer de la Fundació Oncolliga de Girona. L'última edició presencial va ser el 2020, abans de l'esclat de la pandèmia. L'any passat es va optar pel format virtual, en què la gent participava pel seu propi compte, sortint a caminar o a córrer individualment. Aquest diumenge es torna a la presencialitat i gairebé a la total normalitat. Els únics canvis són la sortida esglaonada i l'absència de l'habitual esmorzar. La vicepresidenta de la Fundació Oncolliga Girona, Osona és Montse Alsina.
Realment és el que ens agrada, no? de que la gent pugui participar, i això també fa que doncs, pugui venir més gent o la gent s'animi, no? que és el que volem. No el recuperem del tot al 100%, no? Perquè ja que la sortida es farà escalonada, no podrem donar esmorzar, i clar, hem hagut com reconduir-lo una mica a la situació actual que tenim.
La Run for Cancer és una cursa solidària organitzada amb l'objectiu de recaptar fons pels malalts de càncer i els seus familiars. La iniciativa va néixer l'any 2015 i es va decidir celebrar-la el diumenge més proper, el 4 de febrer, Dia Mundial contra el Càncer. La peculiaritat d'aquesta activitat esportiva és que la cursa se celebra simultàniament a 11 poblacions diferents, a més de Figueres, on es mantindrà el format virtual. Alsina explica els inicis i que cada vegada es recapta més.
Normalment sempre que organitzem aquestes coses la gent doncs, ens felicita i participa, no? Penseu que nosaltres des de la Fundació es va començar a través de la voluntat, és a dir, no? A través de socis que la gent es feia així, però clar, amb això no n'hi ha prou perquè els serveis que donem i tota l'amplitud que és, el cost és molt, molt elevat. Llavors s'han d'organitzar activitats a fi de poder recaptar més.
La Run for Cancer té dues modalitats de cursa, una de 5 quilòmetres pensada per a tots els públics i una altra de 10 quilòmetres pensada per als corredors habituals. A Olot la sortida serà aquest diumenge a les 10 del matí des del recinte firal. Les inscripcions encara estan obertes al web de la Fundació Oncolliga i també es podran fer el mateix dia de la cursa.
Opticalia. No només som moda, som molt més. Dóna-li als teus ulls la precisió que es mereixen amb una visita exclusiva de 45 minuts de durada. Eficàcia del sistema visual, control de la pressió intraocular, biomicroscopia digital, topografia corneal, campimetria informatitzada, tomografia de coherència òptica, correcció de la miopia sense cirurgia. També fem teleconsulta i teràpia visual sense sortir de casa teva. Opticalia. A la plaça Clarà 12 d'Olot.